Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel. Comencem aquí una nova edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 2 de març de 2015. I avui que hem de parlar d'una cara i una creu en una jornada, la 22ena que futbolísticament parlant ens deixa el Sobrense co-liderant la classificació de la segona catalana, grup tercer, amb el Vistalegre. Ahir va costar però al final victòria per 4-0 davant el Prat B. I atenció perquè dissabte, aquest proper dissabte, jugarà amb el camp de la Unificació Bellvitge, que ve de guanyar el fins ahir líder Can Vidalet. I la creu, sens dubte, la decepció que va suposar veure els Sitges perdre amb el camp del Cué. Mal partit en reacció tardana per acabar amb un 3-2 a la Múnia i amb un Jordi Serra trist, derrotat i dubtant fins i tot de la seva continuïtat al front de l'equip. Però compte, perquè això segueix, i aquest dissabte ve un Cubelles a l'alça a Aiguadols. Què podem destacar més d'aquesta última jornada esportiva? Doncs, evidentment, la segona victòria de la juvenil de la Blanca a la Nacional. Va guanyar 1-0 al Cornellà amb el Nou Pinsvens, amb un gol en el darrer instant. Un triomf que suposa el 8è punt a la Lliga. Saben quan va ser l'últim partit que va guanyar el juvenil de la Blanca? Hem d'anar mesos enrere, forces mesos. El 20 de setembre va ser un 0-1 al camp de l'Hospitalet. Si parlem de futbol base, també avui parlarem de l'alegria de la Unió Esportiva Sitges, que va participar ahir en la primera fase de la Danone Nations Cup. No ha pogut assolir la classificació per la fase final de la zona, però hem pogut parlar aquest matí amb el seu entrenador, amb en Xavi Cabezas, i bàsicament ens explicarà què tal, com ha anat aquesta experiència per aquest alegria de la Unió Esportiva Sitges. Més coses en bàsquet. Victòria del bàsquet Sitges ahir 45-88 en partit de la 21ena jornada a la primera catalana. 20ena victòria dels sitgetans que consoliden el liderat, una mica més a prop, per tant, de l'ascens a Copa Catalunya. És en resum el que tenim preparat per aquest temps de descompte que comença ara mateix i que arribarà, com tots els dilluns, fins a les 5. Quatre i sis minuts de la tarda, encetem aquest temps de descompte d'avui dilluns 2 de març. Els estarem acompanyant fent crònica del cap de setmana esportiu, com tots els dilluns, fins al punt de les 5 de la tarda. Si parlem de futbol, ho dèiem fa uns moments, tenim una cara i una creu. La cara per aquest Sobrense que ahir es va desfer 4-0 del Prat B, i la creu per aquest Sitges que ahir certament va decebre i força en un mal partit al camp de la Muni, al camp del Cué, perdent per 3-2. Anem, però, a repassar ja amb resultats i classificacions com queden aquesta segona i tercera catalana. I comencem pel grup tercer de la segona catalana, que ens ha arribat amb aquests marcadors: Olivella 2, Sant Mauro 0, Martorell 2, Sant Joan d'Espí 3, Júnior 1, Vistalegre 3, Gornal 1, Marianao 2, Espluguenc 0, Sant Andreu de la Barca 1, Can Vidalet 1, Unificació Bellvitge 3, Sobrense 4, Prat B 0, Sant Cugat 5, Moja 2 i Penya Unió Màlaga 1, Vegas 7. Certament, sorprèn aquest 1-7 que li va fer el Vegas al Penya Unió Màlaga, que s'ha quedat així de cop i volta sense el seu màxim exponent, Jairo Conesa, que, com saben, des de fa una setmana i poc més va fitxar pel Club de Futbol Vilanova. Com queda la classificació? Doncs tenim el Vistalegre i el Sobrense empatats a 46 punts, el més amunt de la classificació. De fet, el Vistalegre és primer per el gol average general. Saben que en el partit de la primera volta, al camp del Vistalegre, va haver un empat a 3, per tant, s'ha de mirar en aquests moments el general, i el Vistalegre guanya el Sobrense per molt poquet. Té més 21 el Sobrense, el Vistalegre, i més 18 el Sobrense. El segueix a un punt el Can Vidalet amb 45, 43 per Unificació Bellvitge, 40 per Marianao, 39 per Gornal, 32 per Sant Mauro, 29 per Moja, 27 per Sant Cugat, 25 per Olivella, 24 punts sumen el Sant Joan d'Espí i el Martorell, 23 per Júnior, 22 punts per Prat B, Espluguenc i Vegas, i en el penúltim lloc hi trobem el Sant Andreu de la Barca amb 20 i el Penya Unió Màlaga Cué amb 17. Okay. Per tant, arribats a aquesta 22a jornada, tenim el Sobrense co-liderant aquesta classificació de segona catalana. Qui ens ho havia de dir? Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Qui ens ho havia de dir?
Sí, sí. A principi de temporada sí,
El propi equip ens va estar dient, sí. I no en paraules precisament, sinó en fets, en victòries, demostrant que a dia d'avui aquest Sobrense té moltes, moltes possibilitats de fer quelcom gran quan acabi la temporada.
Lo està fent ja, Lo està fent ja, perquè tenen en compte que...
Evidentment, història està fent.
Sí, i tenen en compte una cosa, jo no sé el que passarà al final de la temporada, però que el Sobrense porti 5 jornades de la segona volta i que, doncs, lo sumi per victòries les 5 jornades, diu molt a favor del Sobrense, que tan sol ha perdut 2 partits en la primera volta. Això vol dir molt a favor del Sobrense. A més, t'ho parlava fa un moment, és el màxim realitzador d'aquesta categoria, té un gol més que el...
El Vistalegre.
Un equip tan experimentat que ve de perdre la categoria com és el Vistalegre i que sap molt bé doncs el que és aquesta categoria, no?
Sens dubte.
En canvi, el Sobrense és un novell, és un equip que va posar la tercera catalana, que està demostrant doncs que és un dels equips millor que n'hi ha en aquesta categoria i doncs lo demostra partit a partit. Lo que passa que aquesta segona volta ha començat d'una manera extraordinària.
Quina sensació et deixa personalment la victòria d'ahir, aquest 4-0 amb el Prat B? Probablement aquest 4-0, no dic que sigui enganyós, però el Sobrense va haver de treballar molt, va haver de picar. Va ser important fer l'1-0, i tenint en compte ja que partíem una miqueta el que dèiem divendres, no? D'aquestes 3 baixes tan importants que tenia el Sobrense, les baixes del Capa, l'eix de la defensa, la del Marc Chan al mig centre, i també la referència, la teva referència en atac, com és Josep Maria Mercè. Per tant, tenies doncs gairebé tota la columna vertebral, no? D'aquest equip. Però, certament, i com li preguntàvem després amb el Josu, els seus substituts ho van fer la mar de bé. Tant l'Edgar al darrere com el Huete, ocupant aquesta difícil posició de mig centre, i el Didac, que va anotar 2 gols.
Sí.
Per tant, millor no podia sortir la jugada.
No, perquè són 3 garanties, perquè són 3 grans jugadors, perquè l'Edgar sabem el que pot aportar al mig del camp i a darrere. És un jugador molt disciplinat, un jugador que no es complica la vida i és un jugador que la lluita tota. El Witty sabem què tros de jugadors és, no? Un Witty que va fer una temporada la temporada passada extraordinària, que potser en aquesta temporada no ha tingut els minuts doncs que espera el jugador per agafar aquella confiança, però que ahir va demostrar que és un gran, gran, gran jugador al mig del camp. I home, el Didac és... El que li faltava al Didac abans d'arribar al Sobrense era gol, perquè ho feia tot menys marcar. En canvi, ara ho fa tot i marca, doncs xapó, no? I tot i això, que se lesionava al minut 43, la referència ara a aquest referent que tenim internacional, sí, com sí. És l'Issei Nakajima.
Sí,
no?
Sí, l'Issei doncs va patir una lesió, va ser una jugada, no direm que absurda, però sí amb molta mala sort, perquè va ser el seu propi company Minga el que va lesionar a l'Issei, no? L'Issei, doncs, ja veiem així d'entrada que tenia dificultats per tornar-se a incorporar. Bé, va patir un cop bastant dolorós aquí al costat a la cadera, per tant, veurem com evolucionen els propers dies, però ens deia el Josu que, bé, ara s'haurà de mirar, probablement aquests dies els passi adolorits, però veurem si de cara ja al final de setmana el jugador està millor. Però va ser una llàstima perquè les pinzellades que ens va deixar l'Issei ahir, doncs, van ser, evidentment, de molta qualitat.
De molta, i de fet va col·laborar en el primer gol del Sobrense.
Sí, senyor.
Va ser una gran jugada del Didac per la banda, però és que ell va fer la paret i li va tornar al Didac, que va rematar.
El Didac, que feia l'1-0 al minut 32, amb aquest marcador finalitzava la primera meitat, i amb aquesta lesió d'Issei Nakajima el va substituir Carlos Segú, que va també aportar la seva dosi de qualitat i sobretot de velocitat, perquè va ser l'autor del tercer gol al 86, en una jugada magnífica de contracop. Abans, Didac havia fet el 2-0 també en una gran jugada de Marcos Espigado per la banda esquerra. Gairebé en 2 setmanes hem vist pràcticament jugades molt similars. Marcos ocupant aquest carril esquerre, arribant gairebé fins a línia de fons i fent una passada, en aquest cas la d'ahir, per Didac, que va suposar amb aquest 2-0. El tercer, com dèiem, a 4 minuts del final, Carlos Segú en acció de contracop, jugador molt ràpid, doncs Montsou no va desaprofitar amb el seu un contra un amb el porter, amb Roger Cabezas, per cert, ex de la Unió Esportiva Sitges, i molta presència de jugadors del Sitges, tot i haver perdut, com explicarem després, el partit de la Múnia. I el quart gol, un golaç de Sergi Massana, que bé, és un gol, hem de ser justos, molt afortunat, molt de sort, però un golaç extraordinari que posava la cirereta al pastís. Faltaven 2 minuts per acabar i el Sobrense arrodonia doncs, aquest partit d'ahir amb el Prat B.
Sí, però me queda amb una cosa de Massana. Si no te recordes, va sortir la penya Unió en Màlaga i va marcar un gol, un gran gol. I surt ahir també, feia minuts que havia sortit i va marcar un gran gol. Després me quedo amb una cosa, tu deies abans del Sobrense, és que arriba un moment que el rival té que llançar la tovallola a terra perquè doncs, l'estan donant cop per tot arreu, no s'entera, no? Uh-huh. I queda grogui, no?
Sobrense... Un Prat B ahir potser excessivament protestant, i el Sobrense el que li vaig veure és que va tenir molta paciència, i molta paciència en el joc i molta paciència no caure en aquest joc de protestes des de la banqueta. El seu entrenador Light doncs, va ser també expulsat, ells es van quedar amb un jugador menys, van caure en aquest joc una miqueta de voler estar constantment protestant cadascuna de les accions a l'àrbitre. Però bé, al final doncs, aquest 4-0, Toni, que com dèiem situa gairebé el més amunt de tot el Sobrense. Moment ja d'escoltar el que ens deia en Josu Julián d'aquesta victòria, d'aquest 4-0 i del fet que el Sobrense, com dèiem, és co-líder conjuntament amb el Vistalegre.
La primera part ens ha costat, jo diria que fins al minut 30 no hem entrat al partit, no ens hem assentat al partit, i bueno, ens han posat molt, molt complicat. Ells han vingut a jugar superdirectes, a segones jugades, a intentar aprofitar alguna que els hi caigués davant de l'àrea, i ens ho han posat difícil. Ja et dic, fins al minut 30-32 així, crec que havíem perdut el control del partit. Sí que és cert que la primera part l'acabem nosaltres, crec que a un nivell bastant bo, tenint la pilota i, bueno, i aprofitant entrades per banda i pressionant a dalt i recuperant pilotes, i de fet hem recuperat una pilota en una pressió de l'Issa i que el Didac l'aprofita i acaba ficant gol. I crec que la segona part sí que hem seguit una miqueta el guió de com ha acabat la primera. No et dic que no hem patit, però no hem perdut en cap moment les segones jugades, no hem perdut en cap moment al mig del camp, i això ens ha fet que a poc el partit pues, anés caient cap al nostre costat.
Està molt important el primer gol, però molt més el segon, perquè amb ells se'ls ha deixat molt, molt tocats.
Sí, però bueno, això és normal. Quan vas 1-0 sempre estàs al partit, ja quan hi ha una diferència de 2, doncs aquest petit cop, doncs, depèn com el reps, clar, s'acusa. I ell sí que és cert que, bueno, que l'han acusat, i crec que no hem trigat massa en posar el tercer, i aquí ja, doncs, bueno, s'ha decidit una miqueta el partit. De totes maneres, ja et dic, no ha sigut un partit fàcil, la gent podrà veure 4-0 i dirà que el Sobrense ha sigut molt superior. Sí que crec que en línies generals han sigut superiors i justos vencedors, però bueno, ens han posat difícils, ens han posat les nostres complicacions, i hem tingut que treballar força per poder treure els 3 punts.
La clau d'avui, em reitero potser, ha estat tenir paciència, esperar el vostre moment, no caure fins i tot en el joc, potser de protestes d'ells, que en aquest sentit doncs, han abusat un pèl també.
No, és que al final quan et trobes quan jugues un partit de futbol, al final si estàs tota l'estona protestant, tots aquests minuts que perdes protestant, no es perds pensant què passa perquè no et surtin les coses bé. En aquest sentit, nosaltres avui hem estat tranquils, i sí que és cert que en moments aquests que ells han estat protestant i perdent temps protestant a l'àrbitre, nosaltres estàvem col·locant i pensant el que fer per fer un gol o per fer una jugada de gol, i ens ha sortit bé. Bueno, tot això pues, suposo que ve precedit per resultats. Òbviament, el Prat està en una situació delicada, i jo crec que que no és un equip que vagi com ha anat avui de protestar i tal, però sí que és cert que hi ha hagut decisions dels àrbitres que han sigut, bueno, si més no, han sigut molt justetes a favor nostres, i ells no les han sabut rebre bé. Al final és un partit de futbol i has d'estar tranquil. Si tu mantens la calma i estàs tranquil i estàs sempre dintre del partit, tens possibilitats de poder guanyar. Si perds al nord, és complicat. És complicat. I avui ens ha passat a nosaltres a favor.
Bé, no oblidem que avui teníeu baixes molt importants, Capa, Chan i Josep Maria. Si fem home per home, molt bé Edgar en el lloc del Capa, molt bé Huete en el lloc del Chan i molt bé Didac en el lloc del Josep Maria.
Sí, bueno, Edgar ja venia jugant, el que passa és que l'hem enredarit una miqueta. Tota la plantilla està a un nivell superalt per poder jugar. Avui s'ha quedat el Didi sense jugar i el Didi podria haver entrat perfectament tal com estava el partit. Potser hagués sigut un dia pel Didi perquè hi havia espais per córrer. El que passa és que, bueno, tinc que prendre decisions i he decidit que sortís el Sergi i l'Andreu i crec que no ha sortit malament. Però ja et dic, els 25 jugadors que tenim a la plantilla ara mateix poden jugar. I poden jugar i poden fer-ho bé. No tenia cap dubte, no tenia cap preocupació de que els que sortissin ho faríem igual que bé que els que no estaven avui disponibles. El que sí que és cert és que suplir el Josep Maria no és fàcil, perquè el Josep Maria és el davanter centre d'aquest equip, ho ha sigut fins ara. El Capa ha jugat tots els partits de titular i no és fàcil suplir el Capa, i el Chan venia siguent el mig centre titular d'aquest equip i no és fàcil entrar en un joc tan complicat com és aquest mig centre, que has d'estar atacant i defensant i has d'estar bé sempre, perquè si no se't veu molt. Però a partir d'aquí crec que tots els que han jugat han estat a un nivell alt. Crec que l'equip en general ha estat de menys a més. Al principi no hem estat del tot encertats, però crec que hem arribat a un nivell molt, molt bo de joc.
Ha debutat el Blas. Sí que el Blas, evidentment, li falta ritme de competició, li falta posar-se bé físicament perquè arrossega algun problema. Però bé, el Carlos ha fet el seu golet, ja s'ha vist una miqueta la seva velocitat. Potser la nota negativa, si ho hem de ficar un pero, és la lesió de l'Issei.
Sí, la lesió de l'Issei són coses que poden passar al futbol. El problema és que l'hem provocat nosaltres, perquè ha sigut el Minga el que li ha lesionat. Clar, dius, són coses que poden intentar que no... Podem intentar que no passin, però clar,
quan t'atropella un toro...
Clar, és que... és el Minga. Que, clar, és que jo no puc pretendre ara canviar el Minga. El Minga és així i ha de ser així, perquè el dia que no sigui així no serà el Minga, serà un jugador normalet.
Bé, però clar, és una acció de mala sort.
És una acció de mala sort i ja està... creiem que afortunadament, doncs...
És important...
Creiem que se li ha mogut una miqueta la pelvis i, bueno, li hauran de recol·locar i estarà dolorit, suposo que demà passat, dimecres, i esperem que dijous, divendres estigui millor. Esperem. De totes les maneres, et torno a dir, tenim jugadors per poder suplir a l'Issei. És més, crec que amb els canvis a l'equip ha superat el nivell de la primera part. Llavors, bueno, tothom té ganes de jugar i té molta, molta fam de ser millor i de ser protagonista a l'equip. Llavors això és superbo per nosaltres.
Clar, ara mires la classificació i veus Vista Alegre 46, Sobrense 46.
Perfecte, és perfecte. Ojalà acabi així la classificació amb algun culet més nosaltres. Sí. No, òbviament...
I avui ha anat d'un pèl que no us poseu primers.
Però això és anecdòtic, ja us ho he dit sempre, i això és anecdòtic. Avui l'equip ha fet un partit complet, hem mantingut la porteria a zero, que també està molt bé, i a partir d'aquí, dimarts, tornar a entrenar, perquè el futbol té això, que quan no... Quan més a dalt estàs, més alta és la caiguda. Llavors, dimarts entrenar, dijous entrenar, divendres entrenar una miqueta i dissabte intentar anar a Belvitge i posar-li les coses molt difícils al Belvitge i intentar guanyar.
Sí que encara queden 12 jornades, si no m'erro, però el partit de dissabte podria ja començar, no dic a decidir, ara no em surt la paraula, però és molt important el partit de dissabte, perquè si el Sobrense és capaç de treure un bon resultat d'allà...
Si el Sobrense guanya el Bellvitge, serà important. Si el Sobrense perd, no passarà res, perquè continuarem com a màxim a 3 punts del líder. O sigui que estarem a 3 punts del líder. Queden 11 partits. Bueno, queda molt. La Lliga no es decidirà fins que quedin 5 o 6 partits o 4 partits. O sigui que queda moltíssim i nosaltres hem d'anar pas a pas. Ara ve el Bellvitge i a fer el màxim possible per poder estar bé, per poder guanyar el partit, que serà molt, molt, molt complicat. I més a casa seva. I a partir d'aquí ja pensarem en el següent rival i mirarem els resultats. No podem mirar més enllà, de veritat, no podem mirar més enllà.
Quatre i 24, les declaracions que ens feia una setmana més el míster del Sobrense, José Julián. Bé, no deixa de tenir la seva raó quan ens diu que probablement ara no es decideix res. A manca d'aquestes 12 jornades, Toni, veurem què passa, no? I en quina situació queda el Sobrense quan en faltin, com diu el Josu, 5-6. Mm-hmm. Aleshores veurem veritablement les opcions reals, no? d'aquest Sobrense.
Mm-hmm. Té raó.
Tot i que jo incideixo en el partit de dissabte perquè crec que és sí. no és decisiu, evidentment, perquè no ho és, però és molt important, perquè si tu vas allà i fums un cop de puny a la taula i guanyes, clar... i guanyes en un camp dificilíssim contra un rival que encaixa pocs gols, és el menys golejat, un rival que ve de guanyar 1-3 al camp del Can Vidalet. Compte el Can Vidalet, que ha perdut els dos últims partits a casa, va perdre 0-2 amb el Moja i ahir va perdre 1-3 amb el Bellvitge. No passa pel seu millor moment el Can Vidalet, això és cert, però és que seria tan important dissabte.
És que
seria tan important.
Si valores, a veure, si fas una reflexió del comentari del Josu, té raó, no cal mirar més cap allà. Però clar, tu guanyes el camp del Bellvitge i agafes una motivació superespecial, una autoestima impressionant.
Que ja la tens, de fet.
Que la tens, però que guanyes el camp del Bellvitge, que és un dels candidats i l'equip que menys gol l'han fet. Que això vol dir alguna cosa. Uh-huh. Tu dones un cop d'autoritat allà i, escolta, tu vas en coet. Sovint se ja va en coet, tu imagina. Sí, sí. Si donem un cop d'autoritat a Bellvitge.
Dissabte a les 6 de la tarda.
Al costat de l'hospital.
Partit dels grans, aquest Unificació Bellvitge-Sobrense. Repeteixo, dissabte a partir de les 6 de la tarda al municipal La Feixa Llarga de l'Hospitalet. 4 i 26. Deixem la segona, anem a repassar com està tot plegat a la tercera catalana després d'aquesta 22a jornada. També els resultats: Sant Pere Molanta 5, Penya Jove 0, Òdena 3, Riu de Bitlles 2, La Múnia 3, Sitges 2, Cubelles 5, Fundació Aleti Vilafranca 3, Calaf 5, Carme 1, Base Espirall 1, La Granada 4, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Montserrat Igualada 1, Ribes 2, Piera 3 i La Roquetes 2, Anoia 0. Compte, perquè tal i com estan hores d'ara i a dia d'avui les coses, l'Òdena ja té, com aquell que diu, mig campionat a la butxaca, o mig ascens, com vulguin. Líder amb 58 punts. El Piera supera la Fundació Aleti Vilafranca en el segon lloc. 49 punts, però està a 9 del líder. 48 per la Fundació Aleti Vilafranca. El Cubelles, que és quart amb 43, la victòria importantíssima que aconsegueix el conjunt de Sergio Pérez aquest passat dissabte, remuntant un 0-2, i atenció perquè, com dèiem, tot just en començar, el Cubelles és el proper rival en visitar Aiguadols. Anoia 42 punts, Calaf 36, La Granada 35, Sitges 8è amb 30, 29 per Montserrat, 26 per Molanta, 26 també punts per les Roquetes, 24 per Ribes, 23 per Sant Cugat Sesgarrigues, 19 per Riu de Bitlles, 17 per la Penya Jove i els tres darrers classificats, Base Espirall 17, 17 també per Carme i La Múnia amb 15. I haurien de veure vostès com van celebrar ahir la victòria els jugadors de la Múnia. Oi, Toni?
Clar, clar, és que...
I quines cares de decepció, cares llargues...
És que era per tenir-la.
Que tenien, per altra banda, els jugadors dels Sitges, clar, el seu tècnic, fins i tot amb llàgrimes als ulls quan ens estava fent l'entrevista. El d'ahir va ser un cop molt dur. Ara en parlarem, però, com dèiem, l'Òdena, que ja té mig títol, com aquell que diu, a la butxaca, compta amb aquest Piera, que s'ha col·locat segon, i el Cubelles.
Sí, sí.
Aquest
sí.
Cubelles que tu fa ja moltes setmanes deies, jo no el descarto.
No.
Jo... ho posava bastant en dubte, deia, vols dir, Toni? Jo veig que fa tard, però s'ha col·locat a 5 punts de la promoció. Sí. I dissabte el veurem aquí a Aiguadols amb un Sitges tocat.
Sí, sí.
Almenys
sí.
Ahir.
Sí, sí.
Probablement avui les coses
canvien.
Ja es veuen d'una altra manera. Ah. Demà seran diferents, dimecres també. Arribarà l'hora del partit i, com ens deia el Jordi, potser el Sitges és capaç de fer un gran partit. Però no deixa de ser el Cubelles, un Cubelles a l'alça, un Cubelles que vindrà aquí evidentment a guanyar i a seguir amb opcions de moment matemàticament possibles.
Clar, és que tu poses sobre una balança el partit que vaig veure ahir al matí entre Sitges i la Múnia, i poses el partit que vaig veure el dissabte a la tarda entre la Fundació Leti i Vilafranca, Cubelles, Fundació Leti i Vilafranca, que fa sí.
Sí, la balança desequilibrada totalment.
El Cubelles va fer un festival de futbol i de gols, va marcar 5 gols quan al primer quart d'hora perdia 0-2, va capgirar el marcador i va acabar guanyant a tota una Fundació Leti i Vilafranca, que és un equipàs, per 5 gols a 3.
Què té bàsicament aquest Cubelles? Té molta pólvora al davant.
Arribada.
Té un Cristian Laguna, que ha estat la seva última incorporació, que l'altre dia va fer 2 gols, si no m'equivoco, Toni.
Clar,
té un
ja
Fran
tenia...
Medina, que evidentment també és un home gol.
Clar, és que ja tenia un Francesc Medina.
Com es diu, té molta xitxa al davant.
Que marcava molts gols, i ara agafes i fitxes un jugador disciplinat en el gol, com és el Cristian Laguna, que en aquesta categoria se'n surt. Doncs clar, va marcar 2 gols, comença a mullar, i al costat d'un Francesc Medina, però ja no tan sol el Francesc Medina, és tot l'equip del Cubelles que té molta arribada. Qualsevol te pot marcar un gol. Clar, això és molt perillós.
El Sitges, Toni, ahir decepció. Aquesta seria la paraula que podria resumir perfectament l'estat de tothom ahir quan va acabar el partit a la Múnia. 3-2, mal menor perquè evidentment el partit se't posa amb un 3-0. Sí que el Sitges és capaç de reaccionar tard, però reacciona amb 2 gols, un de Marc Bofarull i l'altre de Jaume Jordi de penal, però el partit d'ahir poca cosa destacaria més enllà d'aquesta poca intensitat, d'aquest poc tot.
Sí, sí, sí. A més...
D'aquests 3 canvis que de cop i volta es veu obligat a fer el Jordi en començar la segona part, d'un Nico que no està bé físicament, perquè no està bé del tot.
Sí, però és que jo el faria jugar sense entrenar, perquè, clar, és que quan ell surt al camp passen coses. Mentre ell no està al camp no passa res. I la prova tensa, i doncs ell al camp, ell va ser capaç de donar, de fer el penal, que significava escurçar la diferència, i de donar el passe, perquè el podia haver marcat ell, i lo va donar.
El Marc Bofarull. Sap greu dir-ho, però avui en dia Nico és imprescindible en aquest equip.
Molt.
És imprescindible, però bé, serà important també, i ens agafem una miqueta al fil de l'esperança, no? El fet que ahir ja va poder tornar a l'equip, a l'Héctor, que ha de ser un jugador important en aquest equip, en aquest tram final de la temporada, però com queda l'equip, no? I ara ho escoltaran, el Jordi tocat, perquè ahir ell ho deia molt clarament, vull dir, jo no venim aquí per ensenyar això que ha vist tothom.
Clar.
Bueno, tothom no, els que evidentment van anar al camp.
Clar, és que davant tenies un equip, doncs, que el van veure, no? Desolador, un equip que lo protestava tot, un equip, doncs, que jo penso que amb un equip seriós no li marca un gol. No dic que el Sitges no sigui seriós, dic ahir. El partit del Sitges ahir no va ser seriós.
El porter de la Múnia, que no és porter,
no és
que arriba sense guants, ahir tot una mica ja comença d'una manera...
Que no tires a porta fins al minut 70 i pico, doncs quan tu saps que no tens un porter natural, que tens un jugador allà a la porteria perquè no tenen porter, és que són moltes coses que sumen, i ahir el Sitges va demostrar un cop més, com el partit del Calaf, com el partit de Sant Cugat, molt irregular.
Sí, sí, massa irregularitat. Aquesta potser seria la paraula que definiria a dia d'avui una miqueta la trajectòria d'aquests Sitges, no? Però el cop d'ahir és dur. Els gols, l'1-0 al 33, el 2-0 al 50 i el 57 al 3-0, són els pitjors moments, sens dubte, d'aquests Sitges, quan encaixa el tercer, que dius, mare meva, d'aquí pot sortir trasquilat. Sí que l'equip reacciona, com dèiem, en aquest 20 quart d'hora final. Bofarull fa el 3-1 al 72 i Jaume Jordi, de penal provocat per Nico, fa el segon al 78. Sí que la Múnia, és cert, té un parell d'ocasions més, amb dues rematades de cap, que haguessin pogut suposar doncs el quart gol, però al final aquest 3-2 i aquesta decepció, repeteixo, en l'expedició del Sitges per aquesta derrota. I vostès mateixos varen poder parlar amb el Jordi i per primer cop el tècnic del Sitges, que va dubtar fins i tot de la seva continuïtat al front de l'equip.
Pues sí, des que estic jo potser és el pitjor partit que hem jugat, amb menys actitud, amb menys aptituds, amb, bueno, desdibuixats, sense estar al camp i, bueno, poca cosa. En resum, potser he sigut jo que no he sabut motivar els jugadors, no sé el que ha passat, però no me'n vaig gens content d'aquí.
En el moment que fas aquest triple canvi al començar la segona part, bé, és una declaració d'intencions, no? Dones a entendre que l'equip no està bé.
No, bueno, perquè no es poden fer 10 o 11, perquè ningú estava acertat, no? No sortien les coses, sembla que havíem entrat bé. De fet, ja a l'inici del dia ha sigut raro, perquè entre que no teníem pantalons per escalfar, em diuen que escalfan pantalons de xandall, el mateix escalfament s'han fet mal al Marc Averdós, al Carrasco, al Rafa, doncs veus que el dia potser no serà el millor, no? Els bioritmes potser no són els correctes, bioritmes, mal plantejament de l'entrenador, no tinc explicació, demano disculpes als espectadors que han vingut aquí o als aficionats dels Sitges, perquè aquest no és el Sitges que jo vull.
És un cop, això, no?
Sí, és un cop molt dur. És un cop molt dur i jo em plantejo situacions. Realment avui és el primer dia que realment em plantejo situacions personals, perquè si realment això no funciona, doncs haurem de prendre decisions i potser sóc jo el mateix que té que dir que me'n vaig i que vingui un altre i ho fiqui les coses al seu lloc.
Malament ho veus?
Avui sí. Avui sí, sé que hem acabat 3-2, però hi ha hagut un moment entre el 2-0 i el 3-0 que semblava una banda, i això que portem al cor és molt més que una banda, i jo crec que no mereix. Una cosa és que et surti malament els passes, que perdis un control, que la pilota se te'n vagi fora perquè fa aire, però una altra cosa és l'actitud dels jugadors, la intensitat, i si no la transmeto, pues, jo tindré altres coses, però si els meus equips no tenen intensitat, apaga i vámonos i quedem-nos a casa.
El missatge, per tant, no arriba als jugadors.
No ho sé, hi ha algun moment que es perd alguna cosa. No entenc que la setmana passada l'equip fos un equip fort, un equip potent, un equip que va perdre però que va mereixer més, que no sé si la victòria, però l'equip va estar bé, una imatge sensacional, i venim aquí contra un equip sense porter i ens costa 70 minuts xutar porteria, no? Jo no sóc crític amb els jugadors, i vosaltres sempre ho sabeu, però si jo no arribo a ells i ells no arriben a mi, pues, potser és que hi ha alguna cosa que falla i bueno, potser hem de ficar el càrrec a disposició, el que fa i falta perquè el Sitges tira endavant.
Ara mateix tu planteges això, Jordi?
Sí.
Sé que ara en calent és difícil fer un anàlisi i potser ara diem unes coses que al cap d'unes hores potser no les diríem, però ara mateix és el que et passa pel cap?
Sí, pel cap i pel cor. Em sap greu sortir així, però és el que em passa ara mateix. I sé tu que l'entrevista surti així, però nosaltres no hem vingut aquí a fer el ridícul.
Estem parlant d'una derrota. Tan sol.
Hi ha derrotes i derrotes, Toni. Ets amb un camp, amb un equip que té 12 punts, que juga sense porter, que no entrena, i nosaltres entrenem 3 dies, sacrifiquem moltes coses, ens hi anem aviat. Són moltes coses i són molts sacrificis. Jo entenc que a vegades soc calent i m'emprenyo perquè no sé què l'àrbit, no sé què l'altre, però hem de mirar-nos els nostres jugadors, el que tenim, i amb aquest equip no podem tenir 30 punts i perdre el camp de la Múnia, és impossible. Potser no tenim equip, com s'ha comentat més d'una vegada, per anar primers, però jo ja et dic, l'entitat dels meus equips, el que m'agrada als meus equips és que treballin, que corrin, que lluitin, que estiguin a mort l'un a l'altre, i i això avui jo no ho he viscut, i si no ho he vist, pues, no sé, potser el dimarts segueixo, no ho sé, no ho he dit mai això, ara la Junta també em renyarà perquè ells estan amb mi des del primer minut que em van donar el càrrec, però passo molt malament i no crec que els jugadors tampoc tinguin que passar-ho malament amb mi si no estan, no estan a gust.
Clar, Jordi, acabo, no volem allargar massa més. Tampoc em trobo ara en disposició, o ens trobem en disposició de preguntar-te pel proper partit, quan és el Cubelles el que visita Aiguadols. Cubelles que ahir perdent 0-2 va acabar aixecant el partit, sí, i bé, no sé, Jordi,
igual guanyem 5-0, perquè aquest equip és així, no? De irregular, no? Jo el dimecres passat vaig estar reunit amb el Jordi preparant la temporada que ve, però serà difícil preparar la pretemporada que ve i la temporada que ve, i que els jugadors que vols fitxar o que estàs intentant treballar amb el que tenim i incorporacions, lògicament, perquè els equips han de començar a treballar ja, no? Però si veuen que el Sitges va amunt i perd 3-2, tu veus que els equips, els jugadors tindran moltes ganes de venir aquí. Per tant, potser donar un cop de timó, preparar el partit de Cubelles, que suposo que al final l'acabaré preparant jo amb tota la il·lusió del món, però ara mateix aniria a casa meva i em fotaria a plorar directament, perquè és que jo sóc com sóc, ja et dic, jo tinc els meus defectes i m'emprenyo amb el Toni, amb el Pitu, amb el Juanjo, amb la pedra, amb la paret, però hòstia, és que jo crec que avui aquí el Sitges que estic un que golejar, no guanyar, no, golejar, i ens ha costat 70 minuts xutar porteria, vull dir que aquí hi ha alguna cosa. Si jo no he sabut transmetre, doncs s'han de prendre decisions, això és el Sitges, no és el Bullullus, com deia l'amic Manel, no? I significa molt, i jo crec que no estic sabent transmetre el que significa la Unió Esportiva Sitges amb aquests nanos, i és, jo crec que és aquí on ens estem equivocant.
Parlava de tants minuts, no?, fins que ha arribat a... Però ha tingut que ser Nico una altra vegada més.
Bueno, el Nico està passant uns problemes personals greus, personals propis. Aquesta setmana no hem tingut un entreno, però és que va coix i té la mandíbula trencada i protesta i es mou, la gent s'emprenya, els jugadors, però és qui tira del carro, sí, en aquest equip.
Per això.
Si a sobre a la nit m'envia un missatge al Vinyola que està a 40 de febre i no pot venir a jugar, doncs has de ficar el Bofarull, que és l'únic que et queda, no? El Secades jugava ahir a la nit, a les 10 de la nit acaba el partit del Prat, però has de treure el Nico. És la manera que em fa mal. Si igual li trec el Nico des del principi, doncs igual guanyem el partit. No, igual no, segurament. Vale? Hasta luego. I bueno, és això. Hi ha moltes maneres de tirar això endavant, i potser una de les maneres és que canvi la situació.
Bé, doncs, d'entrada els demanem disculpes perquè de vegades el so era bastant intel·ligible, feia vent, i bé, contra això doncs no hi podem fer res. En qualsevol cas, això el Jordi ens ho deia, haurien ser les dues tocades. Al cap d'uns instants el mateix Jordi ja ens pràcticament confirmava que evidentment ell tenia ganes de seguir, i que bé, s'ha de preparar com sigui, de la millor manera possible, Toni, el partit amb el Cubelles d'aquest dissabte a partir de les 5 aquí a Aiguadols.
Sí, sí, sí. Això està clar, Pitu.
Sí que els ànims ara, evidentment, no són els més bons, no són els més positius, però bé, i no sabem quina és la solució. Si el que li preguntàvem també amb el Jordi, no? Si és que veritablement el missatge d'ell cap a la plantilla no acaba de quallar, esperen el camí, o què coi passa, no? Perquè ahir el Sitges surt com surt, quan una setmana abans, amb l'Òdena, doncs, caram, ostres, va fer un bon paper.
Sí, però jo te feia una pregunta, i potser aquesta se la tindrien que fer el Jordi. A l'equip del que va jugar contra l'Òdena, va ser el mateix de que va jugar contra el Múnia? No. No.
No, perquè també et veus obligat a fer canvis per lesions, per absències.
Sí, per lesions i ausències, sí, Pitu. Per lesions i ausències, sí. Jo vaig comptar dos lesions, eh? Una va ser el David, que és
sí, el David a l'escalfament,
i l'altra era el Candel, que no va dir al Jordi, uh-huh, i que de fet no va sortir perquè estava lesionat. Però vale, si un equip funciona amb el Cubelles, tens que agafar la referència del dia del Molanta i del dia de l'Òdena. Si agafa la referència de la Múnia, te faran un sac. Uh-huh. Agafa la referència d'aquests dos partits i no toquis el que estàs fent, perquè si no, el Cubelles, torno a repetir, té molta arribada i te pot fer molt de mal. Ara, si lo esperes ordenat, doncs li costarà més, de trobar espai. Si no, te farà molta mal.
Més que parlar de concepte tàctic, que amb això no ens hi posem,
no.
És la sensació d'ahir, no? Hi ha moments de partit que el Jordi des de la banqueta reclama que vinga, nois, que espavilem, que s'ha de córrer, que no es pot anar caminant i no ens podem mirar la pilota. Aquest punt d'intensitat, no? que reclama el futbol d'avui en dia, que si no ets intens, doncs per molta múnia que sigui, per molt mal equip i per molt cuer que sigui, t'acabarà guanyant. Uh-huh. Perquè això és així.
Uh-huh. Per passar una cosa, el que millor coneix l'equip és ell.
Uh-huh. No, evidentment.
I ell sap el que pot aportar aquests jugadors. Uh-huh. Doncs torno a repetir el mateix. Molanta me va causar molt bona sensació als Sitges. Defensivament molt bé, l'equip va treballar molt en defensa. El dia de l'Òdena també va fer mal, va fer dolent a l'Òdena, però molt dolent lo va fer, perquè és que l'Òdena no semblava ni molt menys l'equip doncs, que diu la classificació amb els Sitges. Uh-huh. En canvi, ahir doncs, va ser la Múnia els que no va fer a nosaltres dolents.
Sí, sí. Partit horrorós, com es diu en aquests casos. Veurem què passa dissabte a partir de les 5, com dèiem, amb la visita del Cubelles. Un Cubelles que està, sens dubte, en un bon moment. Gairebé 4:45 de la tarda. Toni, gràcies.
Molt bé.
Ens veiem dimecres.
Molt bé.
Vinga, seguim endavant, tot just 4:45 de la tarda. Comentar més coses que han passat aquest darrer cap de setmana esportiu. Com dèiem, tot just en començar el programa, destaquem, com no, si parlem de la Lliga Nacional Juvenil, en la seva 23a jornada, la segona victòria de la Blanca, que va guanyar 1-0 al Cornellà ahir al Nou Pinsbens, amb un gol en el darrer instant gairebé de David Gómez. El triomf que suposa el 8è punt a la Lliga, el darrer, recordem, el darrer cop que la Blanca va guanyar un partit, hem de tirar molts mesos, va ser el 20 de setembre de 2014, va ser aquell 0-1 al camp de l'Hospitalet. La Blanca, que segueix a la cua de la classificació, malgrat aquesta victòria, proper partit, recordem que serà al camp del Manlleu, un Manlleu que és tercer per la cua. Dels partits de futbol base, també en destaquem el derbi de la primera divisió d'infantils entre la Blanca i el Sitges, que es va disputar ahir al migdia al Nou Pinsbens i que va finalitzar amb una contundent victòria per 0-8 de la Unió Esportiva Sitges. Bé, un resultat no massa normal, evidentment, guanyar 0-8 fora de casa en un derbi amb la Blanca, però evidentment el Sitges, que hi va ser superior i, com els dèiem, es va imposar per aquest 0-8 a l'infantil de la Blanca. Més coses, l'alegria de la Unió Esportiva Sitges va participar ahir en la primera fase de la Danone Nations Cup. Com li van anar les coses a l'equip que entrena en Xavi Cabezas? Doncs home, no ha pogut assolir l'objectiu, que era la classificació per la fase final de la zona. Va perdre 5-1 davant la Gramenet, però va aconseguir una contundent victòria, insuficient en qualsevol cas, 15-0 davant l'Atlètic Poble Nou. Hem parlat aquest matí amb en Xavier Cabezas, amb en Xavi Cabezas, que és l'entrenador d'aquest Alevia de la Unió Esportiva Sitges, i l'experiència, evidentment, molt positiva.
Bé, per nosaltres, pels nens, ha sigut una experiència molt enriquidora. Ells ho han passat molt bé, realment. Han gaudit molt i ens ho prenem, ja et dic, com una passa més amb el seu creixement esportiu i humà també, no? Perquè, bueno, tot això sempre ajuda socialment a créixer, mm-hmm. a part del futbol.
Jo ara li preguntava al Xavi com s'accedeix a una Danone Nations Cup. Bé, això és tan senzill com els clubs interessats s'apunten,
sí,
i a partir d'aquí doncs hi han diferents zones. Exacte. Geogràfiques.
Tu el primer que has de fer és parlar amb els responsables del teu club, uh-huh. coordinador, junta directiva, ells fan la instància de que es volen apuntar a la Danone Cup. Els primers, no sé exactament el número d'equips, són els que poden accedir. Llavors hi ha les fases prèvies. Nosaltres vam jugar ahir la fase prèvia a Cerdanyola del Vallès, uh-huh. Una fase prèvia amb molt bons equips, d'altres no tant. Bé, de 48 equips que hi havien, 40 van marxar cap a casa eliminats i 8 han accedit a la fase final on ja es troben.
Així és una criba important, eh?
És una criba molt important, evidentment, és una criba molt important. Sí, sí. I aquests 8 equips ja passen a jugar contra els equips que ja hem parlat abans, Barça, Nàstic, Espanyol, Lleida, equips ja molt bons.
Veu jugar dos partits únicament, veu començar amb una derrota 5-1 amb la Grama.
Contra la Gramenet, un equip de preferent molt bo. A mi em va agradar moltíssim, francament. A mi la Gramenet em va agradar moltíssim la seva disposició al camp, com jugaven, com tocaven. Ja m'agradava ja com escalfaven. Jo és que sóc molt observador.
Sí.
I em va agradar com escalfaven a l'inici del partit, molt, molt seriós. Bueno, a mi la Gramenet em va agradar moltíssim, francament.
Què passa, Xavi? Quan espera el primer partit ja les opcions de classificació
es redueixen molt perquè ja has d'estar esperant el segon partit quin equip et trobes, i si aquell equip que et trobes és igual que la Gramenet, és pitjor, si li pot fer algun resultat que a tu et favoreixi, però bueno, el segon equip no era tan fort.
Ni de bon tros, com ho explica el resultat que veu aconseguir, un contundent 15-0 amb l'Atlètic Poblenou.
Poblenou, exacte.
Clar, entre la Grama i el Poblenou suposo que hi ha un intermig.
Doncs sí, evidentment que hi ha un intermig. El Poblenou era un equipet justet i bé, de seguida vam veure quin tipus de partit seria i el nostre equip va jugar, doncs, tampoc no van voler de cap manera fer llenya, sí, no? Sí. Vull dir, vam jugar molt bé, però vam deixar del peu de l'accelerador, el vam treure perquè era un equip justet i bé, vam jugar, va anar molt bé, el nen va agafar una mica confiança després de la primera derrota, però vaja, com a experiència jo estic molt content, els nens ho van passar molt bé, es van tractar molt bé, és un torneig molt ben organitzat, ben preparat. I vaja, els nens van sortir molt contents i rient, que és el que jo necessito.
Per tant, decepció, com es diu en aquests casos, la justa.
Sí, sí, per mi sí.
Perquè l'objectiu de classificar-se doncs no s'assoleix,
sí.
Però em remet una miqueta al principi de la
conversa,
no?
Com a experiència. Jo penso també que amb aquests tornejos, si tens una mica de fortuna amb els creuaments o no saps quin grup et tocarà, de totes maneres, jo observant, aviam, allà estava el Vic, allà estava al Badalona, hi havia equips molt bons, el Gimnàstic de Manresa em va agradar molt, hi havia equips que tenien nivell, aviam, les coses com siguin. Però vaja, d'altres no tant, i nosaltres potser en un punt intermig. Bueno, es va tocar la Gramenet i realment es va guanyar de manera molt merescuda.
Com expliques als teus jugadors una miqueta que això per ells és una experiència i que no es quedin únicament amb el resultat, no?
Jo és que jo em defineixo com a formador de futbol base. A mi no m'agrada dir-me entrenador, m'agrada formar més que entrenar. Llavors jo des de fa molts anys que estic aquí o en aquest mundillo, jo sempre els dic que hem de sempre divertir, o sigui, la diversió sempre ha d'estar. El futbol és un aprenentatge, evidentment, però la diversió sempre ha d'estar acompanyada, si és possible, no? S'ha d'intentar sempre. Jo el que intento assolir sempre amb els nanos és, dintre d'uns objectius socials, futbolístics, humans, vull fer servir el futbol per ensenyar, per educar el jugador i treure el màxim de la seva capacitat. Més enllà del que pugui ser guanyar o no un partit, que no ens enganyem, tothom vol guanyar. Tothom vol guanyar, pares, nens, cada vegada més.
Al final, Xavi, com a concepte, probablement és equivocat, no? Es redueix tot al guanyar, no?
Exacte. I com hem parlat abans tu i jo, a mi això, jo, em fa mal quan has d'estar tota la setmana treballant. Jo soc molt obsessionat, si es pot dir així, dels entrenos. M'agrada molt entrenar bé, m'agrada molt. Llavors que hipotecar tota la feina que tu has fet entre setmana o d'unes setmanes enrere a només el resultat d'un partit que ve el dissabte, a mi em sembla injust, però vaja, jo ho entenc, no? I sé que és una cosa que està, bueno, que està a l'alça, no? Però jo no ho faig així. I els intento explicar als nanos des del principi que hi ha més que un resultat. Els nanos tenen que jugar molt bé a futbol. Jo els ensenyo com a mi m'han ensenyat amb el meu dia a la Blanca Subur, quan vaig estar allà, i tinc aquests valors i els intento explicar des de sempre, i estic molt satisfet amb els nanos que tinc i he tingut sempre, perquè l'hem assolit força bé.
El problema, Xavi, com et deia abans fora del micròfon, és que el treball de la setmana probablement no es veu, el que es veu és el partit, els 90 minuts,
sí.
si has guanyat, si has perdut, si has empatat, si has jugat millor, pitjor.
És així, és així. Hi ha algun pare o algun avi que va veure els entrenaments.
Evidentment.
Aquests poden dir...
Són els que valoraran,
poden dir realment com entrenem o com no entrenem.
Ah, exacte.
Però això que dius és ben cert. Mm-hmm. És ben cert. Hi ha frases cèlebres d'aquestes d'entrenadors, de béisbol, que diuen que treballis bé o treballis malament entre setmana, sempre se't jutja pel resultat. Malauradament, però se't jutja per això. I és una llàstima, perquè intentem entre setmana fer sempre molt bona tasca.
Xavi, passada ja aquesta experiència, torneu a la realitat de la competició domèstica, per dir-ho així.
La realitat de la competició domèstica, que és el Barça el dissabte. És el Futbol Club, és el Futbol Club Barcelona, que ve dissabte a Iguadols a les 12:45, i bueno, ens posarà al nostre lloc. És un gran equip, és una gran escola. I
opcions de guanyar, Xavi? Sincerament, n'hi ha?
Molt poques. Són nens escollits al Futbol Club Barcelona.
Dit així és dur, És a dir, saps que aniràs a competir, evidentment.
És que és l'únic que vull. Jo vull que els nens competeixin.
És que li posi la més difícil
possible. El partit d'anada a camp del Barça, nosaltres quan estava a punt de començar l'últim quart, perdíem 5-2. Era l'únic equip que havíem fet dos gols al Barça i el partit estava mig obert. No era una gran golejada.
No, ni de bon tros.
No era una golejada. El que passa és que l'últim quart el Barça té jugadors a la banqueta que no són suplents, té 12 jugadors tots al mateix nivell.
Són tant o més titulars que els que hi havia.
Exacte, llavors clar, surten, entren, tots estan forts, tots són grandíssims jugadors i clar, a l'últim quart possiblement és quan fan més mal, pel seu físic i perquè són, t'ho acabo de dir, són nens escollits.
Xavi, acabo, esteu a la Lliga en una posició bastant còmoda, penso, a la
meitat. Sí, estem a la meitat, som un equip debutant a primera divisió a l'EBI i estem en una posició còmoda, al mig de la classificació, els partits que hem perdut sempre han sigut per la mínima, menys al Barça, al camp del Barça i al camp de la Cornellà, que ja és normal, però no estan competint molt bé. Estan competint molt bé i com et deia abans, estan entrenant molt bé, que per mi és molt important.
Xavi Cabezas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I enhorabona per aquesta experiència diferent al que és una miqueta, com dèiem, la competició del dia a dia, no? Del cap de setmana al cap de setmana.
Exacte, Pitu, moltes gràcies.
Bé, doncs això és el que ens comentava aquest mateix matí en Xavi Cabezas, bàsicament explicant i definint la satisfacció d'haver pogut participar en una Danone Nations Cup, considerada com un mini mundialet, en categoria Levi no s'ha pogut classificar, però ara, com dèiem, a pensar en la competició domèstica, en la Lliga i en el Barça, que serà el rival d'aquest Levi a dels Sitges, com dèiem, aquest dissabte a Iguadols, partit que jugarà, per cert, a partir de 3:15 del migdia. Vinga, bloc poliesportiu, abans no arribem a les 5, tenim més resultats. Si parlem de futbol femení, per exemple, el primer equip femení del Sobrense, que va perdre ahir al migdia 0-2 amb el Levante Les Planes B. La Levi infantil de segona divisió, que va guanyar 4-1 aquí a Iguadols davant l'Òdena, i va perdre, en canvi, el Benjamí Levi de segona divisió, ho va fer per 0-6 amb el Fontsant de Fatjó. I si parlem de rugby, destaquem, com no, una nova victòria de l'equip femení del Rugby Club Sitges al camp del Gòtics, 14-20 en partit ajornat de la quarta jornada de la Copa Catalana. Aquest resultat que col·loca líder al conjunt femení del Rugby Club Sitges amb 5 victòries, cap derrota, liderat que comparteix hores d'ara amb el Poblenou Enginyers. Per la seva banda, el sub-18, que va patir una dura derrota, 0-50 amb aquí a Santa Bàrbara, amb la Unió Esportiva Santboiana. En canvi, parlem també d'una victòria del sub-16B. En partit del campionat de promoció, va superar 65-38 al Sant Cugat. I si parlem de bàsquet, destaquem, com no, aquesta nova victòria del bàsquet de Sitges, que va guanyar 45-88 en partit de la 21a jornada a la primera catalana. 20a victòria, atenció, dels sitgetans, que consoliden el liderat, per tant, una mica més a prop de l'ascens a Copa Catalunya. Proper rival serà amb el Corbera Negra aquest proper dissabte amb el pavelló de Pinsbens. A la tercera catalana, Derrota del Sènior B per 58-57 a la pista de la Masquefa. És curiosament el segon partit consecutiu que el Sènior B surt derrotat per només un punt. Recordaran que la setmana passada també va perdre 68-69, en aquest cas aquí a casa amb el Gelida. I a la segona catalana femenina, important, molt important victòria la que va aconseguir aquest passat dissabte el sènior femení, que va haver de capgirar un marcador força advers davant el Club Natació Caldes per acabar guanyant 64-59. És la vuitena victòria i un pas important per tractar d'escalar en alguna posició i allunyar-se de la zona de descens. I acabem amb un parell de resultats d'hoquei patins. A la Copa Federació Júnior, nova victòria del júnior del Club Patí Sitges, que guanyava 0-3 a la pista de l'Amposta, un Club Patí Sitges que és líder amb 12 punts, compartint aquesta primera posició amb el Mollerussa. I si parlem del Campionat de Catalunya Juvenil, Club Patí Sitges 4, Manlleu 5. Bon partit del juvenil del Patí Sitges, malgrat aquesta derrota, davant un molt bon Manlleu, que és segon a la classificació per darrere del Futbol Club Barcelona. El juvenil del Club Patí Sitges és cué amb només un punt. I amb aquests resultats d'hoquei patins, nosaltres sé que posem el punt i final a aquesta nova edició del Temps de Descompte, tot emplaçant-los, si els ve de gust, aquest dimecres a partir de les 4 de la tarda en una nova edició de la tertúlia Pilotes Fora. Per tant, gràcies de nou per fer-nos confiança. Ens retrobem, si volen, dimecres. Adéu-siau.